Noves en temps d'informatiu migdia. En Sara Casas, ara quedava amb tota l'actualitat del món dels esports a IB3.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tou.
Una i cinc minuts, dimecres 24 de juny. Bon dia. L'operació sortida continua dins el Mallorca. Omar Mascarell deixa l'equip. En Romina West, el control tècnic. Començam les portes d'avui. Primer va ser Pablo Maffeo, després Vedat Muriqi i ara li toca Omar Mascarell. El migcampista diu adeu al Mallorca després de 3 temporades i 100 partits vestint la camiseta vermella. El canari deixa l'illa per provar sort al futbol de l'Aràbia Saudita. Ara, el pròxim en sortir podria ser Samu Costa. Això sí, qui el vulgui haurà de passar per caixa perquè el Mallorca demana uns 25 milions d'euros per la sortida de Samu Costa del club mallorquí. Tot una parlam de l'actualitat del Mallorca i d'aquest capítol de sortides, perquè de moment, en el capítol d'entrades res de res, el Mallorca no anuncia encara cap fitxatge per aquest nou projecte a la segona divisió del futbol espanyol. També en el món del futbol, ja sabem, els grups de primera i segona federació. A primera federació, la U d'Eivissa jugarà el grup 2, ho farà amb històries com el Reial Saragossa, que acaba de baixar de la segona divisió. I a la segona federació, els equips balears jugaran un any més el grup 3. Això sí, ho faran sense els equips catalans, els equips de Mallorca i d'Eivissa, la penya esportiva, l'Atlètic Balears i el Mallorca B i el Poblense, jugaran contra equips de la Comunitat Valenciana i també de la regió de Múrcia. També en futbol, el Mundial, Espanya viatjarà avui vespre cap a Mèxic perquè disputarà el divendres de matinada, la matinada del divendres al dissabte, a les dues, el seu darrer partit de la fase de grups contra l'Uruguai. Espanya ho té tot de cara per acabar com a primera del seu grup. Si fos així, s'enfrontaria Argèlia o Àustria als 16 de final, però atenció, perquè si la cosa finalment no va bé i acaba a la segona posició, el rival del combinat espanyol als 16 de final seria l'Argentina de Leo Messi. Mikel Oyarzabal és el davanter de la selecció espanyola.
Bueno, es inevitable tener eso en mente, verlo, pero todavía queda mucho. Puede pasar mil cosas. Es verdad que ahora, estando como está, pues si nos dieran a elegir, creo que todos los que estuviéramos aquí lo elegiríamos, pero queda mucho. Ya no solo depende de nosotros, depende de lo que hagan el resto de equipos. Entonces, bueno, hasta que no esté todo definido, esperar y ya está.
Repassaran tota la jornada d'ahir al Mundial amb el nostre company Miquel Verger. Destaca de la jornada d'ahir noms propis com Cristiano Ronaldo o l'exdavanter del Mallorca Ante Budimir i també la Colòmbia del jugador del Mallorca Johan Mojica, que ja s'ha classificat matemàticament per als 16 de final, i també comentarem el que ens espera per avui. Avui ja comença la darrera jornada de la fase de grups, per tant, tindrem partits decisius per saber quins equips passen en els 16 de final del Mundial. I en el món del tennis, el Mallorca Championship, ahir es va viure un fet inesperat, l'eliminació prematura al seu debut als 16 de final d'Stefanos Tsitsipas. El grec va caure contra el peruà Ignacio Buse. Avui totes les mirades se centren en el debut d'Alejandro Davidovic, un altre dels grans reclam del quadre del torneig. Una i deu minuts. Avui, doncs, començam aquesta edició de dimecres d'Esportres Migdia. A IB3 Ràdio, ràpidament, repassam l'actualitat del Mallorca, que passa, com deia a l'inici, pel capítol de sortides, perquè, de moment, no hi ha manera que s'activi el capítol d'arribades a la plantilla mallorquinista. Primer de tot, ho dèiem, Omar Mascarell abandona el Mallorca, el jugador canari se'n va a la Lliga de l'Aràbia Saudita, a l'Al-Khalei. En aquest equip jugarà Omar Mascarell la pròxima temporada. Un Omar Mascarell que acabava contracte, que acaba contracte el dia 30 de juny. En parlaven ja a la recta final de temporada, segurament si hi havia acord o una oferta de renovació damunt la taula, però finalment el Mallorca i Omar Mascarell no han arribat a un acord. L'oferta econòmica que li fa el jugador a aquest club de l'Aràbia Saudita és molt important i el canari ha decidit idò fer les maletes i partir cap en aquesta lliga. Per tant, en el capítol de sortida ja han abandonat el Mallorca, Vedat Muriqi, també Pablo Maffeo, Kai Larin, i ara li ha tocat el torn Omar Mascarell. El pròxim en sortir podria ser Samu Costa, el migcampista portuguès que es troba al Mundial, encara no ha debutat, per cert, en la camiseta de Portugal al Mundial. Podria ser el pròxim en sortir, segons Fabrizio Romano, l'expert en el mercat de fitxatges, i avui ha anunciat, ha dit que el Leipzig podria estar interessat en fer-se amb els serveis d'Omar Mascarell. Diuen que és una petició, ha posat el nom damunt la taula del seu nou club, el tècnic Martín de Michelis. Per tant, hauran d'estar pendents d'aquest fet, d'aquest possible interès del club alemany amb Samu Costa. Això sí, si el Leipzig vol Samu Costa, i de com ja va fer amb Martín de Michelis, haurà de passar per caixa i pagar molt més, perquè el Mallorca demana 25 milions d'euros, la clàusula de rescisió del futbolista portuguès. I ja per acabar l'actualitat del Mallorca, més enllà dels fitxatges, ahir no varen tenir programa, però ahir varen saber la pretemporada del nou Mallorca de Luis García. Començarà dia 6 i dia 7 a les proves mèdiques, i dia 8, dimecres, 8 de juliol, començaran els entrenaments a la ciutat esportiva de Sant Bibiloni. L'equip farà una estada a Marbella del 24 al 30 de juliol. A més, al llarg de la pretemporada disputarà 5 partits amistosos. El més destacat serà el trofeu Ciutat de Palma, que es disputarà a l'estadi de Sant Moix el dia 5 d'agost. I recordeu, el cap de setmana del dia 15 d'agost començarà la Lliga a la segona divisió del futbol espanyol. Per tant, pendents d'aquest mercat de fitxatges, el capítol de sortides, que continua activat, deixa el Mallorca Omar Mascarell, i estan pendents de que ja el Mallorca anunciï a les pròximes hores o els pròxims dies qualque arribada perquè agafi forma ja aquest nou projecte a la segona divisió del futbol espanyol. 1:13, fem una petita aturada per la publicitat i tot d'una tornem per parlar del Mundial amb el nostre company Miquel Verger.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
A IP3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Quinze minutets passen de la una del migdia. Ho dèiem, hem de parlar també del Mundial, perquè entra en un moment decisiu pel que fa a la fase de grups, i parlar del Mundial és sinònim també de parlar amb el nostre estimat company, en Miquel Berger. Miqui, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui, com estàs? Tot bé per aquí?
Molt bé. El Mundial que arriba, Miqui, ara ho deia, en un moment decisiu, perquè avui comencen sí. Ja el partit de la darrera jornada de la fase de grups, però, si t'assembla, podem començar pel que vàrem viure sí. Ahir. Jo ho deia al començament del programa, destaquen noms propis de vells coneguts de l'afició del Mallorca, com Ante Budimir, també, com no, el de Cristiano Ronaldo, i també la Colòmbia de Johan Mojica, no?
Exacte, en Samu Costa també ha parlat de l'interès de Leipzig, en Samu Costa encara continua sense debutar, i Cristiano Ronaldo, jo crec que més enllà de l'aspecte mallorquinista, és l'home del Mundial en la jornada d'ahir, sens dubte, perquè va batre moltíssims rècords. Era l'estrella, no?, que faltava un poquet per aparèixer, i ahir ho va fer amb un doblet. I rècords com que és el primer jugador que fa gol en 6 Mundials, que és el jugador amb més edat que fa un doblet en un Mundial, i per jo que també és notícia, encara que no, segurament no formarà part dels llibres dels registres, és que li va deixar xutar una falta a un company i aquest va fer gol. Que també és notícia.
notícia que en Cristiano, sí, i un Mundial, a més, que deixi xutar una falta a un company. Si t'assembla, ràpidament, Miqui, escoltam el que deia Cristiano Ronaldo després del partit, de la victòria de Portugal i també dels seus gols.
Ja són 23 anys de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así. Pero lo más importante era hoy, ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene. Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar del grupo y lo logramos. Jugué bien, marqué, ayudé al equipo, el equipo ha estado muy bien y seguimos.
Estava content, Cristiano, després d'aquesta victòria. També li van demanar molt, Miqui, per Leo Messi i els seus gols en aquest Mundial, però no va voler contestar. Va passar de la pregunta del periodista.
No. El tema Messi-Cristiano Ronaldo jo crec que és molt equiparable al Federer, Djokovic, Rafael Nadal, però, clar, l'enemistat, bé, no sé si l'enemistat, però les molèsties que li causen en Cristiano, xerrada d'aquesta rivalitat, no és comparable al que passava amb els tres genis del tennis, però bé, ja està bé. Jo crec que tot el que fa Cristiano es compara amb en Leo Messi, i a l'inrevés, jo crec que, no sé, fa la sensació que ho té molt més interioritzat en Leo Messi que no pas en Cristiano Ronaldo, però bé, ja està. Ell pensava que ahir era el seu dia, que només s'havia de xerrar d'ell, i no va contestar a les preguntes de... Bé, jo crec que no li va deixar ni fer les preguntes.
No, va passar d'ell completament. Va girar el cap i va dir la següent pregunta i continua endavant en la roda de premsa.
Com dèiem, en
Samu Costa, que continua sense debutar en Portugal, el migcampista del Mallorca, veurem si prest pot debutar tal vegada la darrera jornada, no, Miqui?
Sí, ho podria fer a la darrera jornada, després de la golejada i la victòria de Colòmbia. Pràcticament està classificada a Portugal, però encara necessita un puntet. És a dir, un puntet, segurament no el necessitarà, perquè en Colòmbia hauria de fer, el Congo, perdó, hauria de fer moltíssims de gols contra l'Uzbekistan, però bé, matemàticament no està classificada, però ja veurem, perquè si vol ser primera de grup, segurament segurament haurà de guanyar aquest partit, així que ja veurem si té aquesta oportunitat en Samu Costa. És complicat, però bé, ja veurem.
I va marcar Ante Budimir, l'esdavanter del Mallorca, a les files de 2-1, un gol clau per a la seva selecció. Per Croàcia.
Sí, perquè era un partit que jo crec que el Panamà havia fet mèrits per avançar-se, per anar per davant del marcador, perquè estava jugant millor que Croàcia. Croàcia estava jugant molt malament i en el descans el seleccionador va ficar en Ante Budimir, que va fer un gol d'oportunista, un gol amb la cama esquerra, després de pràcticament només es veia d'empenya, però bé, és el que va fer i és el primer gol d'Ante Budimir a un Mundial, així que i a més altres punts i una passa gegant per visitar els vuitens de final, així que un gol històric per ell també i per l'esmallorquinista, i també vaig escoltar ahir a la retransmissió que és el primer gol que fa un jugador 2-1 a un Mundial.
Mira, dada curiosa també aquest gol de Budimir històric pel conjunt navarrà i també pel que fa en clau mallorquinista. Colòmbia, que va guanyar 1-0 al Congo amb Johan Mójica, que va jugar els 90 minuts.
Sí, titular indiscutible Johan Mójica. Cert que no ha tingut dos partits amb molta d'exigència. L'estrella de l'equip, podem dir ara mateix, que és l'altre lateral, que és en Daniel Muñoz, que ha fet els dos gols, però Mójica està jugant bé, fent les seves coses especials, tocs d'esperó, etc, però amb menys risc del que acostumava a fer aquí de tant en tant, però bé, de moment, Colòmbia, que ja està classificada, així que no han rebut cap gol, amb Mójica a la defensa, així que podem dir que està fent un Mundial correcte, de moment, el lateral encara del Mallorca.
I ja per acabar, ho comentàvem, avui comença ja la darrera jornada de la fase de grups que destacam, Miqui, alguna selecció de passar a pena avui vespre?
Ja veure, perquè clar, és que són aquestes ara, com que han d'entrar els 8 dels millors 12 tercers, te quedes un poquet així.
Esperar una miqueta que acabi tot, no?
Exacte. Suïssa i Canadà estan ja classificades i es veurà un poquet qui farà primer de grup o segona de grup, amb un empat després de la golejada li basta al Canadà. És interessant també la lluita també per el primer o segon lloc, en teoria, per Brasil i el Marroc. Encara no estan classificades cap dels dos equips, però bé, Brasil hauria de guanyar a Escòcia i el Marroc hauria de guanyar a Haití i recuperar dos gols de diferència respecte al que faci el Marroc. Jo crec que aquesta és un poquet la cosa interessant. Santa Escòcia segurament acabarà pagant el fet de només guanyar la primera jornada per un gol a Haití, i si no puntua segurament quedarà eliminada. I és un poc el dubte també, és veure això, és veure on està, perquè tothom deia que amb 3 punts i diferència de gol 0 podries classificar-te com una de les millors terceres, però no sé si faran falta 4 punts per tothom, ja veurem. I després en el grup que més ens interessa, que és amb el Mèxic de Javier Aguirre i Toni Amor, que ja ho té tot fet, Mèxic serà primer de grup.
Ara Mèxic, Miqui, perdona, la notícia, no? Sí. Se demana a tothom, o tothom comenta, parla del porter, no?
Sí, que si jugarà o no, si jugarà o no Ochoa.
Con Guillermo Ochoa, sí, no? Sí. Veurem si jugarà o no. Sí. Ha dit en Javier Aguirre, a la roda de premsa, que ell no regala res, que no regala res. Veurem què fa finalment l'extrany del Mallorca.
Sí, és cert que és un Mundial, però també és cert que Mèxic és primera de grup, ja no té res a fer, però sí que és cert també que, coneixent un poc l'entorn mexicà, si no deixa una bona imatge, els pals se'ls rebrà en Javier Aguirre, així que segurament se'ls voldrà estalviar. Jo crec que una cosa és regalar minuts i una altra cosa és prendre risc. Jo crec que en Aguirre no prendrà risc, però tampoc crec que regali minuts si veu que això fa perillar el resultat contra la República Txeca. I en Kangin Lee, que haurà de guanyar Sud-àfrica per classificar-se pels vuitens. En teoria, Sud-àfrica jo crec que és un dels equips més fluixos que han pogut veure, així que en principi hauria de guanyar Corea del Sud i classificar-se.
Pels mallorquinistes i els amants del futbol que vulguin veure en acció en Kangin Lee o veure la Mèxic de Javier Aguirre, Miqui, les 3 de la matinada, bona hora.
Sí.
Bona hora. No sé si tu seràs un d'ells que s'enganxarà en aquest grup o no, però a les 3 de la matinada se jugaran aquests dos partits, Sud-àfrica, Corea del Sud i també República Txeca, Mèxic.
Sí. No ho sé, ja veurem com ho feim, Miqui, sí, perquè demanda de fer feina i es complica tot, es complica.
Se complica. Mira que el Mundial és bo, però els horaris també de vegades no són gent fàcils. Sí. Però bé, veurem, Espanya que jugui la matinada, divendres a dissabte a les 2 de la matinada també contra l'Uruguai, tindrem temps de parlar d'aquest partit. Miqui, que vagi molt bé, eh? Com sempre, gràcies. Estem en contacte, veurem què passa en aquest Mundial. Gràcies, adéu, adéu. Miqui Berger, repassant l'actualitat del Mundial, el que vàrem viure ahir, també el que viurem a la jornada d'avui. Com deia jo, Espanya jugarà la matinada de divendres a dissabte contra l'Uruguai. Hem de dir que Espanya ho té tot de cara per classificar-se com a primera de grup. Li basta un empat contra l'Uruguai per acabar com a primera, i si guanya i se classifica com a primera, s'enfrontaria en els 16 de final a les seleccions d'Algèria o d'Àustria en aquesta eliminatòria. Això sí, si no va bé la cosa i se classifica com a segona, el rival seria l'Argentina de Leo Messi. El jugador d'Espanya, Mikel Oyarzabal, ha parlat d'aquests possibles emparellaments.
Bueno, es inevitable tener eso en mente, verlo, pero todavía queda mucho. Puede pasar mil cosas. Es verdad que ahora, estando como está, pues si nos dieran a elegir, creo que todos los que estuviéramos aquí lo elegiríamos, pero queda mucho. Ya no solo depende de nosotros, depende de lo que hagan el resto de equipos. Entonces, bueno, hasta que no esté todo definido, esperar y ya está.
Mikel Oyarzabal és ara mateix el màxim golejador de la selecció espanyola en dues dianes. Això ha dit el davanter de la Reial Societat.
Tengo la suerte de tener compañeros que si un día a mí no me toca hacerlo, va a haber otros que lo van a hacer. Entonces, por esa parte estoy tranquilo, estoy confiado en mí, confiado en el resto y la verdad que sin preocuparme mucho. No me importa tanto lo individual, como he dicho mil veces, me preocupa lo colectivo y es lo que tengo en la cabeza de aquí a que acabe.
Idò, Espanya, que viatjarà avui vespre cap a Mèxic per afrontar aquest darrer partit de la fase de grups del Mundial contra l'Uruguai. 1:25, deixam el Mundial i continuem parlant de futbol perquè ja sabem la confecció dels grups de Primera i Segona Federació. Avui de matí s'han confirmat els grups de Primera i Segona Federació. Pel que fa a l'U d'Eivissa, a Primera Federació, el conjunt PTU jugarà en el grup 2 i ho farà contra, diria jo, un dels clubs més històrics d'aquesta categoria, com és el Saragossa, que ha baixat en aquesta Primera Federació aquesta passada temporada. Saludem el nostre company Víctor Sancho. Víctor, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Miqui.
Bé, ja sabem el grup, ja sabem el camí no, perquè encara no sabem el calendari, però ja no sabem en quins equips s'enfrontarà la U d'Eivissa aquesta nova temporada a Primera Federació. Què trobes d'aquest grup 2?
Bé, a veure, jo crec que no conèixer el nivell real dels equips de manera competitiva, no? Vull dir, encara es parlava un poc, però clar, per noms estan mirant la
història
de les xarxes. Crec que hi ha diferència quan a noms, quan a història, perquè en el grup 1, per exemple, estava mirant ara mateix quins equips s'havien jugat a primera divisió d'aquell grup. Me surt el Pontevedra, que no ha jugat a primera des dels anys 60, que va jugar 6 temporades, el Real Unión, que va jugar quan va començar la prehistòria del futbol, no? I poc més, perquè el Racing de Ferrol, que ha estat ara fa poca segona divisió, no ha jugat mai a primera divisió. El Logroñés no és el Logroñés, aquell que va jugar a primera divisió, és un altre Logroñés, s'ha refundat, inclús n'hi ha hasta 3 Logroñés diferents, no? A la ciutat de la Rioja. I el grup de l'Eivissa és brutal, no? Perquè estan el Saragossa i l'Osca, que acaben de baixar a segona, el Saragossa, que ha guanyat títols europeus, sense anar més lluny. És cert que està visquent el pitjor moment de la seva història ara mateix, però bé, és que hi ha equips com el Reial Múrcia, el Cartagena, que fa 4 dies el Murcia ha jugat a primera, el Cartagena ha estat a segona divisió, el Nàstic de Tarragona ha jugat a primera, són molts equips, l'Hèrcules, que també ha jugat a primera divisió, a banda, 3 filials, el Real Madrid Castella, l'Atlètic Madrileño i el Villarreal B, que acaben de jugar a playoff de ascens a segona divisió A. Vull dir, és cert que canvien molt les plantilles dels filials, però també són rivals complicats. És un grup, a priori, per noms, complicat. Crida més l'atenció que l'altre grup, però després ja veurem la competició, Miqui, que diu, no?
Sí, veurem què diu la competició i veurem si està enxufat el U d'Eivissa en aquesta nova temporada. Pel que fa a l'actualitat, ja que te tenc per aquí, Víctor, del Club Pitius, poqueta cosa, també, de moment, no?
Sí, poqueta cosa. Nosaltres, la setmana passada, en la presentació del míster, li van demanar si li preocupava un poc, perquè pareixia que anava tot a poc a poc a la confecció de la plantilla. Ell creia que el 85% més o menys tindria quan comença la pretemporada, que serà més o menys el 20 de juliol, a la plantilla. És cert que va molt a poc, només han anunciat un nom, el lateral dret de Gonzalo Almenara, que ha jugat poc aquesta temporada de segona divisió al Ceuta, així que s'esperen molts de canvis. Inclús el president va dir en sala de premsa, Amadeo Salvo, que potser si quedaven 6 jugadors de la temporada anterior, en plantilla hi eren molts. Vull dir, la temporada anterior va tenir 25-26 jugadors en plantilla entre el mercat d'estiu i l'hivern. Serien gairebé 20 jugadors, més o menys. Potser és una plantilla més curta i en lloc de 20 arriben 17 o 18 jugadors. Veurem què passa finalment. Però s'esperen molts de fitxatges i, de moment, poc moviment a Can Mises.
I dos estarem pendents d'aquests possibles moviments durant aquests dies a Can Mises. Segurament si també se posa en marxa aquesta operació per configurar aquesta projecte que per la pròxima temporada. Res, Víctor, que moltes gràcies, estem en contacte, veurem si hi ha qualque novetat a les pròximes hores.
Perfecte, gràcies, adéu.
Adéu, que vagi molt bé. Això pel que fa a la primera federació, i a la segona federació els equips balears jugaran el grup 3 amb una novetat, perquè no hi haurà cap equip de Catalunya. Per tant, els equips balears s'han situat en el grup 3 juntament amb els equips de la Comunitat Valenciana i de la regió de Múrcia, la Penya Esportiva, l'Atlètic Balears, el Poblense i el Mallorca B s'enfrontaran a equips d'aquestes comunitats autònomes aquesta temporada a la segona federació. L'Atlètic Balears demanava jugar en el grup català, com va fer la temporada passada, però finalment la federació ha optat per posar els equips balears en aquest grup 3 amb els murcians i també amb els valencians. I parlant d'aquesta segona federació, la Penya Esportiva també ja prepara aquest nou curs en aquesta nova categoria després de l'ascens que va aconseguir el cap de setmana passat. Ja sap que jugarà el grup 3 d'aquesta categoria i ja prepara, com dèiem, aquest projecte amb tota l'il·lusió del món. El nostre company Víctor Sancho ha parlat amb la presidenta de la Penya Esportiva Santa Eulàlia, amb Anna Maria Mateu.
Primer de tot, donar-te l'enhorabona, Anna.
Moltes gràcies.
I bé, com va ser la festa dissabte passat aquí al municipal de Santa Eulàlia, tota la gent que va venir, la festa al final saltant a la gespa, no?, celebrant un nou ascens. No són tants a la gespa de la penya en la seva història, 2008 a fora de casa a Don Benito, el 2019 aquí a Santa Eulàlia contra el Tamaraceite, i aquest és el tercer sobre la gespa contra l'Arenas d'Armilla. Què tal tot?
Bueno, el nostre propòsit aquesta temporada era pujar, fer lo possible per pujar. Crec que dissabte va ser un partit que se recordarà de per vida. Tant els gols que vam fer en 4 minuts, com l'afició, com se va volcar en els jugadors, en el club, mai havíem vist una grada tant de blanc, que és el que volien, que el poble pujàs, perquè la veritat que sempre ha tingut afició i han tingut poca. El que nosaltres volíem era que el camp estigués ple, que els jugadors se sentessin recolzats per tots nosaltres. I va ser un dia, crec que increïble. Crec que la tardarà molt en oblidar aquest dia.
Sí, és un partit que recordarem sobretot per aquell tram de 4 minuts, 3 minuts i alguna cosa, no? Es fan 3 gols, una cosa increïble, sobretot perquè la primera part del partit estava complicat. El míster ja ho ha explicat en alguna entrevista, que ho van patir, que no ho veien mica clar. No sé com ho veies tu des de la llotja.
Jo, la veritat, que no ho veia molt clar. Van tenir una primera part difícil. Es descansa, parlava de que ho tenien complicat per pujar. Sí que és veritat que un playoff és molt complicat, són equipos molt bons i te la jugues en 90 minuts. Veníem d'un empate de casa seva. La veritat, la zona que teníem era que jugàvem en el nostre camp. Vull dir, això també té un factor bo, però ells van lluitar. Sí que és veritat que començant la segona part, pues, aquests 3 gols van donar vida a l'equip.
Et poses molt nerviosa, tu, en partits així?
Sí, molt, sí. Molt, perquè jo ho passo fatal. L'any passat ho vaig passar fatal per baixar. Era el meu primer any de mandat i era com dir, ostres, han baixat la categoria. I el que volia en guany era pujar, però també era molt complicat. I sí que és veritat que l'any que ve tercera és molt complicat. Hi ha equipos que han baixat, concentrats, CD, i vulguis o no, això és molt complicat per tercera.
Mm-hmm. Clar, Valtos, ho ha estat només una temporada tercera des que tu ets presidenta, perquè portes ara, farà 2 anys, no? Queda relativament poc, crec que vas començar a darrers de juliol, no? Del 24, més o menys, no? Vull dir, el primer any baixar de categoria és un pal, no?, per la penya, que venia de viure els seus millors moments de la seva història. Vull dir, com vas viure tot això?
Molt malament. La veritat que molt malament. Era un palo que ningú esperava. Sí que veritat que cada partit era com dir, ostres, això no ho salva. Jo crec que el dia que em vaig donar compte va ser quan van perdre contra els Andrats, que vaig dir no hi ha salvació. Però bueno, quan hi ha això, el recolzament de l'Ajuntament i dels sponsors per lluitar i per fer un pressupost per poder pujar, és el que volíem, seguir endavant, mirar cap endavant, que és el que tenim que fer, i lluitar. Sí que és veritat que hem tingut un any molt complicat, un canvi d'entrenador en 3 mesos no dones molta opció que vulgui haver canvis, però jo crec que l'equip s'ha notat que ha fet feina, ha lluitat, han anat més units i vam acertar, crec.
Sí, la gent s'imagina potser que com que la penya ha viscut anys increïbles, arribant a jugar inclús un playoff a segona divisió A l'any del Covid, pensa que potser la penya té aquí una capacitat econòmica brutal, alguna cosa així, i realment el pressupost és limitat. Jo me'n recordo a la segona federació, que era un pressupost entre el 15, més o menys, a vegades, no? I sempre fent bones posicions en lliga. Vull dir, hi ha que lluitar-lo sempre cada temporada, encara que s'hagin aconseguit coses importants, no?
Sí, home, tenir un pressupost com tenim nosaltres, la veritat que és molt complicat, ja que els altres pressuposts són molt més alts que els nostres. Nosaltres hem de fer un pressupost general quan tenim unes altres disciplines i té que ser un global. Però jo crec que aquí el que té és la força que té, fer feina en grup i aquesta motivació que donen els entrenadors que venen aquí, és el que fa que l'equip lluiti i guanyi.
Clar, és que han passat gent aquí, bueno, en Raül Casany, que tots els coneixem, després en Manolo, ha estat Alberto Gallego, que ara està al Calcio, no? Crec que al final ha aconseguit com a segon entrenador salvar el Cagliari, i gent, no, vull dir, de nivell prou alt. Heu tingut una mica de sort pel fet de que una vegada que vau decidir destituir Raül Garrido, tenien Ramiro aquí a l'Illa aturat, no? Perquè ell va fer una bona temporada en la penya independent l'any passat, i com tot acaba tard, evidentment, quan tens que jugar playoffs i històries, no?, en aquestes categories, el fet de tenir-lo aturat aquí va ser una sort, perquè difícilment la penya anava a buscar un míster potser fora de l'Illa, no?
Era impossible. Anar a cercar en 3 mesos un míster de fora i jugar-te-lo. Varen preferir que en Ramiro ja el coneixíem, havia estat jugador aquí, havia estat entrenador de futbol base, el coneixíem com a persona, no com a entrenador, perquè mai l'havien tingut aquí del primer equip, i vam apostar per ell. Era un... O apostàvem per ell o no hi havia solució. Així que és el que vam fer.
Contents, és una persona que ho viu, no? No sé si vas parlar molt la setmana passada amb ella del partit, però nosaltres vam estar entrevistant-lo. Ho viu molt, no? Ho patia, no?, els dies antes del partit. És una persona que està molt ficada en la seva feina. Molts entrenadors són així, no?, són patidors, però ell ho transmitia molt més, no?
Sí, és una persona que primer que té molt de sentiments. Estima molt la penya deportiva i és una persona que ho viu. Ho viu, sofreix, va plorar antes de començar el partit, el va veure plorant en el césped. És una persona que ho vivia. Sí que és veritat que tenia possibilitats de pujar, com que no, però bueno, ja sabien que l'any que ve hi seguia i nosaltres li van dir que ja havia fet molt bona temporada, vull dir, són els 3 mesos que ha fet l'equip, ha vist el canvi, com ha lluitat i tot, i nosaltres ja estàvem contents. I ja la pujada, doncs, el pobre Lot ho ha sofrit molt.
El joc natural de la penya esportiva, per les vostres intencions i de més, és la segona federació. Vull dir, no estar en segona federació, avui estar en tercera, és una mica drama avui dia, perquè habitualment, històricament, sí que era la categoria de la penya era més la tercera divisió, antiga, no? Però ara seria la segona federació el joc natural, al millor.
És que la segona federació cada vegada és més forta. Els clubs que tenim, que nosaltres competim amb ells, són molt durs. Sí que és veritat que quan han posat aquesta primera RF ha hagut un canvi de tercera i segona molt d'això. Això és del primer, crec que ha afectat en els clubs, però jo crec que nosaltres segona és on tenim que estar.
De pressupost, un poc, m'imagino que serà una cosa similar al Castinari, perquè, bé, ho dic això també perquè el míster, en una entrevista als nostres companys, també comentava que, clar, els equips que tenen que jugar 3 playoffs parten en desavantatge amb la resta perquè el mercat ja s'ha mogut, ara arribar jugadors que potser podien ser interessants i podien haver vingut no serà fàcil o no es podrà fer. En aquest sentit, ja heu notat amb altres que hi ha una mica empresa, no?, en aquest sentit, o com?
Bueno, ara tenim que moure-nos ràpid. Saben que tenim fins als 30 d'agost per fer les fitxes, fins al 30 d'agost, i ara el que tenim que fer és contrarreloj. Fes equip, que en Ramiro faci un equip per poder competir en els preus que tenim i lluitar. Serà sofrimento aquesta temporada.
Com es fa això ara en la penya? Perquè jo me'n recordo l'època de Manolo i tal, que el míster en Casany també feia una mica de directors esportius i entrenadors també buscaven. Ara n'hi ha alguna comissió esportiva, el míster també té el seu pes en la confecció de la plantilla, com funciona?
El míster té seu pes i després té uns directius, com és en Ángel Portillo, que és qui xerra amb el jugador, xerra per contratar i és el que negocia.
Tu vens del món de l'economia, no, més? De l'administració... no sé si havies tingut anys enrere molta relació amb el futbol, sempre t'havia agradat o inclús... com ha estat la teva evolució, no?
Sempre m'ha agradat el futbol. Jo he dut 12 anys aquí, a la Penya Deportiva. Vaig començar en la sessió d'atletisme, perquè els meus fills feien atletisme, i me vaig intentar, bueno, integrar en el futbol. Vaig començar... Bueno, jo faig els pressupost de tot el club. I, bueno, he viatjat en l'equip, he viatjat amb en Manolo, he fet de delegado... i m'he anat ficant.
Enganxa. És una cosa que enganxa. L'adrenalina, el diumenge, el partit, l'estar a prop o més lluny de l'objectiu, això acaba enganxant?
Sí, molt. T'ha d'agradar, eh? Primer que t'ha d'agradar el futbol i després t'enganxa. Sí que és veritat que en el palco no se viu igual quan ho vivia aquí de peu. Se viu millor de peu que en el palco. En el palco, segons si hi ha un president d'un altre club, pues no pots celebrar, no pots aplaudir... No hi ha aquesta emoció que antes pues, podies aplaudir, podies cridar... Pues ara en el palco és totalment diferent.
Està bé parlar amb tu amb aquest motiu, perquè tots sabem que el món del futbol, la gestió del dia a dia del futbol... és, històricament a Espanya, cert que segurament els darrers anys ha canviat això, no? Però històricament era molt de ruixar pasta, no? De tirar pasta, no descontrolar, anar-se'n de pressupost... Després molts clubs ho han patit, això... Tu segurament igual has tingut una visió més freda de tot això, no? De a veure què fem amb això, no tirem tant per aquí, anem a controlar això, anem a destinar més despesa aquí, però aquí anem a... No sé, com has tingut que batallar amb això o entendre com funciona el futbol? Igual adaptar-te també un poc, no? No sé.
A veure, sí que és veritat que m'he adaptat, però és complicat, eh? És complicat dir no se pot això, és millor baixar el preu i invertir en una altra cosa... Un equip de futbol és molt de gasto, ja no és els fitxatges, és els viatges, és els extras que un vol viatjar, l'altre també vol viatjar, és els arbitratges... I això és complicat, eh? És complicat perquè l'altre vol gastar, tu el tens que dir que no perquè se té que invertir en un altre puesto... I sí que és veritat que intentem subministrar sous el més que podem. A vegades sí que fem algun extra, però intentem subministrar, perquè és que després tenim el problema que no hi ha sous.
Clar, perquè tu tens una visió integral de tota la despesa. Igual, potser n'hi ha entrenadors que sí que tenen un sentit de la responsabilitat major, però igualment no tenen aquesta visió. Tu ja saps perfectament on van els sous. L'entrenador, clar, necessita, no sé, més material, no sé, per dir qualsevol cosa, no? I sí, nosaltres voldríem tenir més material, però tu veus que hi ha que tapar més forats, no?
Es creen que repartir per tots. Tots demanen. I si li dones a tots és impossible. Tenim que repartir com podem. Sí que és complicat, perquè tots se'n volen, tots volen una cosa, d'altres volen l'altra, però sí que és veritat que ho entenen, no? Cada vegada costa menys, antes costava més dir no, ara saben que tenim aquest pressupost i no ens poden passar. Mm.
Ahir vaig llegir una notícia sobre la primera federació, no sobre la segona federació, que molts de clubs es queixaven perquè no, és deficitària en el sentit que el salt a segona divisió sí que comporta uns ingressos per drets de televisió i es queixaven que amb desplaçaments, hotels, no cobreixen, no? En primera federació. Entenc que vosaltres, per exemple, que teniu aquest hàndicap, que teniu que viatjar sempre, ja sigui a Mallorca o sigui a la península, i és segona federació, no és ni tan sols primera federació, que sí que encara cobren, encara que siguin pocs, uns drets de televisió, no?, per retransmissió, vosaltres encara esteu més limitats.
Hombre, sí que és veritat que a segona te cobreixen els desplaçaments, te cobreixen un mínim de desplaçaments, i sí que és veritat que els que estan a primera diuen que el gasto és brutal, les ajudes són menys i el club té que afrontar més sous. És molt complicat, aquesta primera. Crec que és una categoria que no la veig molt clara.
Sí, a més, hi ha moltes exigències d'instal·lacions i tot això, no?
Nosaltres no les complim, nosaltres és impossible, els despes naturals, les grades tampoc les complim. Nosaltres crec que la categoria segona és el que tenim i no tenim que quedar.
Teniu si es donés el miracle, perquè la penya ha estat a punt de pujar alguna vegada a primera federació, la sort que igual teniu camises, no?, que en un moment donat, si es negocia una temporada de premi jugant a camises, no?, sense fer aquesta despesa, no?, podria ser també, no?
Això ja sigui l'Ajuntament, que tindrien que anar a tocar la porta, a veure què passaria. Però bueno, per ara mateix, el que volem és mantenir la categoria.
Exacte, que ja és important.
Ana Maria,
moltes gràcies. No sé, demanaria un darrer balanç. Són dos anys, un any una mica trist, no, pel descens, però ara molt contents per aquest ascens i aquest final de temporada impressionant amb un playoff, fan 4 victòries i 2 empats. Val la pena ser presidenta?
Costa. He plorat molt. La veritat que el primer any va ser un any molt dur. Sí que enguany ha estat un èxit. En el futbol i en les disciplines també ha estat un èxit. però costa, costa. La veritat que el balance és dur, però ara mateix estem molt contents.
I segur que venen bons tres per a la penya de nou, crec.
Espec que sí.
Gràcies.
Gràcies.
IB3 Ràdio és participació.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el albaricoque bandeja de 500 gramos a 1,99 euros la bandeja. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
Un quartet d'hora per arribar a les dues. Han de parlar de bàsquet perquè ja està tot a punt perquè se celebri la tercera edició del Campus Maria Espanya. La jugadora de l'Azul Marino ahir se va presentar aquest campus molt esperat entre els més joves perquè ja són més de 250 nins i nines que hi participaran. Saludem la nostra companya Marta Sampas. Marta, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
La gent tot això estiu, fer calor, li agrada, no?, fer esport, i tenim aquest campus d'Anna Maria.
I tant, i a més si és de la mà dels seus ídols, en aquest cas Anna Maria Espanya, que enguany recordam l'Azul Marino, tindrem la sort de tenir la màxima categoria del bàsquet espanyol aquí a propet, a Somos, a Mallorca, en s'ascensa el Lligandesa. Per tant, Anna Maria Espanya, amb aquesta il·lusió d'aquest redebut a la Lliga i il·lusió màxima de ben segur per aquest campus. Maria Espanya, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, com estàs? Va bé.
Molt bé, quin any més rodó, et sents? Tercera edició del campus, estiuet també per descansar una mica. Com ho dus?
Pues mira, és veritat com un luxe poder viure a Mallorca, de Mallorca, no? I encara ens estiu poder anar a la platgeta, no? Com dius, he entrenat avui de matí, he acabat a les 11 i mitja, i ara me sap greu dir-ho així perquè crec que vosaltres estava a sopi, però estic davant de platja. O sigui,
profita, Maria, profita, profita. Quan comencis la pretemporada, nosaltres estarem de vacances. Exacte. I ja te telefonarem.
Per això t'ho dic, me sabia un pot de greu dir-ho, però bueno, no. Que sigui disfrutant, clar. Entrenant a la vegada, però disfrutant també.
Ben merescut aquest descans, aquests dies de platja després de 700, i no sé si alhora un poc aquells darrers mesos de competició amb tot el teu staff, qui t'acompanya també en aquest campus Maria Espanya, ja preparant una micona, no?, aquesta tercera edició, perquè deu dur feina, Maria, tant de nins i nines participant en aquesta setmana de bàsquet.
Sí, la veritat és que sí, però bueno, molt contents de fer-ho. És un campus que feim des d'escola, que va sortir entre els amics i van dir, vinga, mos hi posam, i l'organitzam més o manco des de novembre. Començam a fer cosetes, publicant coses a xarxes, renovam la pàgina web si fa falta, anant veient les inscripcions com van i anant cercant més entrenadors, entrenadores, monitors i de tot, no? I al final pues, se va creant un poquet durant l'any el campus, i ara pues, contenta, amb ganes, molt contenta per les inscripcions i també perquè enguany tenim una convidada especial que et s'acopa, no?, que van enguanyar amb l'Azul Marino, com heu dit, i estarà allà i tots els nens la podran veure, que això també és molt xulo.
Clar, també aquestes coses que acompanyen més allà de la pista que fan il·lusió, així com també de les jugadores top que estaran amb tu també, acompanyant jugadores com, bé, supos que companyes també d'un club que coneixes bé, com el CDK Ostroken, i aquestes jugadores que també hi seran, no?, Neva Casas, també, que va jugar a l'Azul Marino.
Sí, elles des del primer any que feim el campus hi són, i la veritat que és una passada poder compartir amb elles, perquè a part d'amigues són bones persones, són bones professionals, tenen unes carreres també molt bones, que al final competir durant tot l'any a un nivell alt te dona moltíssim, no? I elles ho poden transmetre als nins de diferents clubs, elles també venen de diferents clubs, i és molt guai perquè com que t'enriqueixes més, no? Clar. Més bàsquet, diferents bàsquets i diferents maneres de veure entrenaments, el joc, tot. Així que jo crec que és guai aquesta sensació de que te donin diferents correccions.
I tant, i a més referents femenins, un 80% són nines, ens agrada que hagi de tot, però també és una bona senyal. Ja per acabar un poquet en lo dels campus, Maria, Asnimo, que també hi és darrere, molt important esmentar-lo.
Sí, sí, és superimportant. No seríem res sense la Fundació Animo, ho organitzàvem amb ells, passàvem quasi tot el dia allà, i a part, bé, el campus és inclusiu, no? Tenim 10% de les places reservades per nens amb discapacitat intel·lectual, però també hi participa tots els matins en els entrenaments l'equip de bàsquet de la Fundació Animo, i m'ho juntant tots allà, i se creen unes connexions super, no sé, molt carinyoses i molt guapes de viure.
Que important. Maria, ja per acabar, sabem que tens un pot de descans, però preparant una temporada il·lusionant, i vaja projecte que ha fet l'Azul Marino.
Pinta bé, pinta bé.
Quins fitxatges, mare meva.
Sí, sí, no, la veritat que sí. Pinta bé, però bueno, després de l'hora de juntar-nos totes hem de fer molta feina, hem de quadrar les peces, no? I que pugui anar sortint. També és veritat que la lliga femenina és molt dura, i qualsevol equip pot guanyar qualsevol. Hi ha una diferència molt gran entre la Challenge i la Lliga 1, i el primer pot perdre contra el darrer, i perquè el darrer, aunque estigui darrer, no significa que sigui dolent. Pot ser un equip que estigui jugant Eurocup, saps? Yeah. Però bueno, entonces, bé, això significa que la lliga és dura i que disfrutarem molt del bàsquet enguany.
I tant, i nosaltres sí. de seguir-lo, entendre'n temps per xerrar d'aquest debut a la Lliga Endesa, que sigui tot un èxit, Campus Maria Espanya del 13 al 17 de juliol, a les xarxes d'Anna Maria també podeu veure més informació. Maria Espanya, te deixem a la platja.
Moltes gràcies.
Una ferrada.
Gràcies, Maria, que ho deixa, gràcies. Avui de 10 minuts per arribar a les dues, Corca Topers. I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, when I play, I never stay, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run. Avui, do, fa que l'Ona Maria Espanya queda a la platja, se pega un bon bany, nosaltres fem feina, a Marta, sí, i també, sí. Tot i aquesta calorada que fa a les illes, no atura d'haver curses populars, i avui en tenim una també de ben especial, eh?
Sí, no hi ha pausa en el calendari de curses populars. Avui ens anem fins a Petra, ja se celebra dissabte el Runfest, la seva tercera edició, 5 i 10 quilòmetres, i per xerrar d'aquesta cursa, conèixer més detalls, tenim el vicepresident i organitzador també de la cursa, vicepresident del Club Gordos, en Pep. Bon nit, Pep, com estàs? Bon dia.
Bon dia a tots, com va?
Bé, te sentim amb energia, eh? Sabeu que les forces sí. hi són per celebrar aquesta tercera edició, i bé, un parell de dies de que arribi ja, com ho duis?
Pues bé, molt contents, un altre any consecutiu hem tornat a fer sold out, abans, una setmana abans de la cursa, i molt contents perquè sabeu que té èxit.
No, i tant, si ja heu penjat els cartells de no queden ja dorsals, de quanta gent estem xerrant que hi participarà? Doncs
pues 500 persones. El primer any, cada any hem de dir que ara és la primera vegada que fem una cursa, pues solíem fer una porra de veure quants participants s'apuntarien, i la veritat és que cada any hem perdut, perquè sempre s'apunta més gent de la que esperam, però bueno, el primer any van ser 380 persones, i l'any passat ja també vam parar el límit a 500 i ja vam fer soldau també el dilluns abans de la cursa, i un guany en tornar a repetir.
Ostres, idò, sí, sí, està molt bé, 500 persones participant d'aquesta tercera edició, i supos que et se suma de la gent que participa tant a una distància com a l'altra, perquè xerrant de dos recorreguts, o millor dit, un recorregut que pot fer, que s'ha de fer dues voltes si fas la 10, i 5 si has triat la de 5 aquests quilòmetres, que és un sol recorregut. Compte-mos quines són les característiques principals d'aquests quilòmetres.
Bueno, en principi, l'idea d'aquesta cursa, com tu ja havies dit, en aquestes dates pues, fa mal córrer, perquè fa molta calor. Entonces van tenir l'idea, no? En Jaume, el president, va tenir l'idea de fer aquest atractiu de fer la cursa amb música, que fer que en els que m'agrada córrer, en els que m'agrada fer esport, juntar-ho un poquet en la diversió, que m'ho motivi per fer esport, encara que hi ha aquesta barrera de la calor, que diguéssim, no? Sí. Però entonces van decidir pues, que durant estressat hi hagués diferents punts de música. Tenim la nostra petrucada, la petrucada d'aquí de Petra, que cada any són voluntaris i s'ofereixen per tocar-nos durant la cursa, aquesta hora i mitja que dura la cursa. També tenim la nostra banda de música, que ens acompanyen, i també tindrem un DJ i emeta, i a part enguany tindrem una sorpresa que ja descobrireu, que són els nostres personatges, que a Runfest tenim l'elefant, el cavall i el dimoni policia.
Ah, veiem en el cartell, això.
Sí, això són els nostres personatges. Doncs enguany tenim l'elefant i el cavall que ens acompanyaran durant la cursa amb música.
Ah,
és una sorpresa nova que m'ha afegit en guany, o sigui que sí.
I de, també és una manera, Pep, perquè estem acostumats ara a veure sempre el corredor amb els típics auriculars, no?, d'aquests sense cables, i jo de vegades que sí que m'agrada córrer també, segons per on ho facis, per davant la mà, això, ja m'agrada sentir l'ambient, aunque sigui això, no?, les sonades de la mà, i en aquest cas m'ha paret superbona idea dir, no dugueu els airpods aquests que se duen, sinó entendreu de música i, no, i variada.
La música per motivar, exacte, una estona se va tocada, la banda de música també mos toca un tema molt, tipus rocky, coses d'aquestes molt motivadores,
sí,
i mos acompanya així anant canviant, sí. Perquè un diu, jo m'agrada córrer, pues, amb música house,
clar.
Jo m'agrada més... Pues aquí te posem un poquet de tot.
Un poc de tot. No sé si vos heu inspirat que n'hi ha una d'aquestes grosses, en aquest cas a Madrid, a rock and roll.
Sí,
veu? Ja la vaig fer un any i és vera que bé, xerrant d'altres dimensions, evidentment, però és una passada, és una passada. Molt bé, i bé, aquestes 500 persones preparades han dit ja l'horari, el dissabte, a partir de les 7, però no sé si una mica on abans és important serir per tema de recollida de dorsals o com funciona un poc tot el que se prèvia.
En guany farem, perquè no se demori massa, hem fet l'entrega de dorsals, obrirem l'entrega de dorsals a les 5:30, de 5:30 a 6:30, i cada participant té una bosseta de regal que li donem, i 200 primers tenen una camiseta de Serum Fest. En principi això és el detall que tenim amb ells, i està previst així, de les 5:30 a les 6:30 entrega de dorsals, així després tens un poquet de temps per anar a deixar el trasto, canviar la camiseta, encalentir un poquet i com a un partit d'hora, perquè després tenim la fira de la festa de food trucks i la cervesa, ja mateix.
Sí, en això anàvem, en això estava esperant en Miqui Tous.
No hem d'arribar a hora de sopar.
No. En Miqui Tous, quan he dit que xerrarien d'aquesta, diu, a mi m'agrada lo que passarà en acabar. I lo que passarà en acabar és que és fira de festa i hi ha una fira...
Està molt bé aquesta idea també de fira de festa.
Fira de la cervesa
molt bé.
I food trucks.
Estàvem tots joves, l'edició de joves, de Petra, me'l van decidir juntar i fèiem la festa el mateix dia, a fi que així el corredor se pugui dutxar, si també mos deixa unes dutxes de
futbol,
la piscina, i puguem fer tot la festa junts. Així, quan més siguem, més riurem.
No, i tant.
A part que sempre sabem que el corredor, si ha de venir tot sol a córrer, a vegades és millor que si ve qualque familiar que t'acompanya i te diu, jo faré una cerveseta, tinc que tu corri, i després farem una hamburguesa. I així, molt agrada que també hi hagi que públic, perquè el corredor només corre tot sol, no motiva.
Sí, que també s'ambient de la cursa més enllà de 500 participants, que són molts, i també sempre s'ambient, no? I mira, que hi hagi aquest atractiu i motiva també la gent a anar-hi i a quedar després. Per tant, és ben interessant. És tot una hora baixa de música, d'esport, i després a celebrar, i a tenir aquest orgull, no?, d'haver-la acabat. No sé si hi va gent que aprofita de fer bon temps, o no? Vosaltres des de el club n'hi ha que van a fer temps i a superar-se any darrere any, o no?
Sí, nosaltres ja en tenim un parell de Petra que només l'hem fet circuit, ja cerquen marca. Locals, enguany estarà renyit de locals. I bueno, de fora sempre ve gent, sempre sol venir gent bastant competitiu.
No hi deu venir jugador del Mallorca, en Mateu Jaume?
No hi ve. Hi ha hagut qualque any que ha vengut de qualque event que han fet els gordos, però no, a ser un pes crec que no ha participat cap any.
Idò, des d'aquí l'hem d'animar. Clar, o que faci estret de sortida, no? Que t'hagi la cinta, una cosa d'aquesta, com a esportista top que teniu allà. Petra, per acabar, Pep, mos quedam amb ganes en Miqui i jo de saber per què vos deus gordos Club Esportiu.
Exacte. Aquest nom, bueno, jo me vaig quedar en sa cara de la federació, quan li vaig dir, quan me diu, què vols direu? Doncs, pues, gordos. I me va mirar així com si dir, això no és un nom massa esportiu per muntar un club, però bueno, de ciclisme i de running que tenim aquest club. En principi això va començar perquè era una colla d'aquí de Petra que mos van juntar, que quan ja tens una edat i un ja no pot jugar a futbol perquè si venís com fa mal això, doncs van crear aquest grup i va ser primer per comprar una bicicleta i començar a robar en bicicleta i tal. I després se va afegir gent de córrer. I clar, el grup se va començar dient gordos perquè estàvem un poc... havien recuperat un peu de quilos.
Vos feia falta.
Exacte, vos feia falta per aquest grup. I ja va quedar aquest nom. Vam dir, mira, no mos complicarem i segur que no n'hi haurà d'altre que mos haurà plagiat el nom. I va quedar així.
I va beníssim, amb aquesta història darrere i de ben segur que bé, sobretot amb salut, més enllà d'altres sí. coses estètiques, però que hi hagi salut i hi hagi esport, i en aquest cas amb aquesta tercera edició d'aquest Runfest a Petra. De ben segur que serà un èxit, vos ho desitjant des d'aquí, des d'IV3 Ràdio, Pep Bonnin, i de ben segur xerrar amb l'any que ve, eh?
Perfecte, moltes gràcies.
Vinga, una ferrada.
Adéu.
I del dia complet, Marta, Petra, que aquesta cap de setmana, molt
mira,
bé, no?
La setmana passada, en Fuster, no sé si va anar o no, però és que totes
ja... Jo
pareix
que no hi va anar.
També hi havia concert de Tomeu Penya, hi havia, bé, sempre ara en l'estiu també fa ganes d'allargar l'hora baixa i de fer vespre, que és quan comencen a baixar una mica les temperatures.
Clar que sí, doncs serà tot un èxit, ja no hi ha dorsals per aquesta cursa popular que es farà a Petra aquest cap de setmana. Res, Marta Sampas, gràcies com sempre, i la setmana que ve, més cor que t'ho perds, no?
Així és, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, adéu. Avui, dos segons per arribar a les dues. Així acabam aquesta edició d'Esportres Migdia. Tornarem demà a partir de la 1:05, que ho faran des de Santa Ponça, des del Mallorca Championship de tennis, programa en directe des d'allà. Com deia, demà a partir de la 1:05. Acabeu de passar un bon dimecres. Que vagi molt bé. Adeu.
Són les dues.
IV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, l'actualitat avui...